Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'oci nocturn podrà comptar amb nous locals a Sabadell després de més de 2 anys amb les llicències congelades. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Ajuntament preveu tornar a donar llicències de bars nocturns i discoteques a partir del mes de setembre. Tot plegat quan el nou pla d'usos recreatius, que demà arriba al ple municipal, hagi rebut el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, explica quin canvi inclou el document respecte al presentat fa un any.
Els religiosos, que és el que es separa, però dintre del que és bars musicals, discoteques i tal, no hi ha hagut cap canvi. I no hi ha hagut cap al·legació. Crec que hi ha hagut una al·legació només, que és de l'Associació de Veïns de Gràcia, que ha sigut acceptada, però que és la distància, però que tampoc afectava en aquest cas aquest ús. Per tant, exactament. Per tant, jo crec que ha sigut una modificació, crec que bastant consensuada.
L'altre gran canvi és que cap punt de Sabadell podrà acollir discoteques amb un aforament per sobre de les 500 persones.
L'atur creix durant el mes de març a Sabadell en 127 persones. Amb aquest increment se superen els 12.000 sabadellencs sense feina per primer cop des de l'octubre.
Tot i això, les dades són positives en comparació amb ara fa un any. Avui hi ha 3.375 desocupats menys a la ciutat que al març del 2021. La mateixa tendència es registra al conjunt del Vallès Occidental, on l'atur ha crescut en 363 persones, però això és 14.464 per sota que fa un any.
I en esports, l'Astralpul Natació Sabadell no aconsegueix la seva 6a Eurolliga femenina de la història.
Tot plegat després de caure contra l'Olympiakos en terres gregues per 11-7. Ara les de David Palma es preparen pels play-offs que començaran aquest dijous.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix trobem una situació del trànsit molt tranquil·la. La xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell, on només trobem una incidència, que és a la P7, on hi ha 1 quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Pere Cladera. Bona tarda.
Molt bona tarda. La situació meteorològica força tranquil·la. De fet, el sol és el gran protagonista. Només a destacar l'arribada d'alguns núvols als iprims que poden anar avançant de sud cap a nord, però sense més conseqüències. Com a molt, en algun moment poden deixar el cel una mica entenenyinat, una mica emblanquinat, i la temperatura, que és una mica més alta si ho comparem amb 24 hores enrere. De fet, els valors màxims més elevats es mouran en valors propers als 13, 14 o 15 graus, sobretot a la costa i al prelitoral. La situació meteorològica es mantindrà tranquil·la també de cara a demà dimarts, però amb la novetat dels núvols, que han d'anar més amb el pas de les hores durant el matí. En general seran prims, deixaran entreveure una mica de sol o ressol, i sí que a partir de la tarda, a mesura que avancin les hores, els núvols augmentaran, es faran més espessos i avançaran de sud cap a nord, i de cara a mitja tarda o vespre ja deixaran el cel força ennuvolat a bona part del territori. De cara a demà també pujarà la temperatura, però encara de matinada i fins a primeres hores es poden produir algunes glaçades a les valls del Pirineu, del Prepirineu i de manera més local en alguns sectors de la depressió central. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell tornarà a donar llicències per locals d'oci nocturn a partir del setembre. Aquesta és la previsió amb la qual treballen des de l'Ajuntament després de més de 2 anys sense la possibilitat d'obrir nous negocis d'aquest tipus a la ciutat. El ple municipal del mes d'abril ha d'aprovar demà de forma inicial el nou pla d'usos recreatius, que després haurà de passar per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat.
El document que arribarà a la sessió plenària inclou 2 grans canvis respecte al pla presentat ara fa un any. El més destacat és que Sabadell no podrà acollir cap discoteca amb una capacitat superior a les 500 persones. Inicialment, Sant Pau de Riu-Sec era l'indret escollit per als establiments d'aquest tipus. Mar Molina és regidora de Desenvolupament Urbà.
Que moltes de les al·legacions que s'havien presentat parlaven d'aquest pla, d'aquesta modificació al pla de Sant Pau, perquè era una de les coses que tothom deia, de que les discoteques fossin de més de 500 a Sant Pau, i s'han contestat, no s'han acceptat, perquè no tocaven regular-les aquesta modificació de pla.
La regulació de la zona de Sant Pau de Riu-Sec es farà a part. També s'han separat de la resta del pla els usos resiliosos per tal d'arribar a un consens amb les entitats afectades. L'objectiu és arribar a un acord abans de les vacances d'estiu.
I mentre l'administració es prepara per entregar noves llicències d'oci nocturn, algunes empreses estan renunciant a obres públiques i adjudicades arran de l'augment de costos. Ara mateix hi ha tres projectes afectats per aquesta situació a Sabadell: el del Portal Sud, el de Gent Piaget i el dels Jardins de Campoamor.
Quan l'empresa adjudicatària renuncia a l'obra, cal tornar-la a adjudicar. S'intenta fer-ho amb la companyia que ha quedat segona al concurs i, si no prospera, es passa a la següent. Molina assegura que s'estan dedicant molts esforços a agilitzar aquest procés al màxim possible.
Estem treballant perquè la idea sigui adjudicar quan abans millor. Aquí és veritat que tenim també... Bueno, pues és un tema tècnic i també tenim la subvenció d'ús i, per tant, és adjudicar quan abans millor. I sí que és veritat que la situació que s'està vivint ara mateix, torno a dir, no és una excusa, però és un problema amb els materials, és un problema de moltes, bueno, de molts factors, i sí que és veritat que tot l'equip tècnic està treballant, i ho dic, i no perquè estiguin aquí, sinó perquè s'està treballant per adjudicar quan abans millor.
D'altra banda, el procés d'adjudicació de les parcel·les del Parc Agrari ha tornat a quedar desert. És el primer cop que s'intenta posar la finca de Can Gambús a disposició dels agricultors sense èxit.
Esquerra Republicana i Junts per Sabadell presentaran una moció al ple municipal perquè l'Ajuntament llueixi la rèplica de la pancarta Visca la República i les banderes tricolor i estelada entre el 12 i el 14 d'abril.
A la Junta de Portaveus es va acordar penjar la bandera republicana el 14 d'abril per commemorar la proclamació de la Segona República, i van votar a favor el PSC i Ciutadans, mentre que els partits independentistes hi van votar en contra. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, considera que aquesta decisió exclou algunes sensibilitats republicanes.
Quan fa molt poc, el mes passat, vam aprovar el Plan de Memòria Històrica, també li vam dir al govern que aquesta visió hispanocèntrica del 14 d'abril deixava orfa a una part molt important dels veïns i veïnes d'aquesta ciutat.
Pel portaveu de Junts, Lluís Mata, seria una anomalia que la seva proposta no rebés el suport de la majoria del ple. Confien en el suport de la Crida per Sabadell i només els caldria el vot de la regidora no adscrita, Marta Morell.
Creiem sincerament que l'ample majoria de veïns i veïnes de Sabadell haurien d'estar d'acord amb aquesta moció que presentem. Seria una anomalia que el ple no ho aprovés.
L'any passat, les tres formacions independentistes van demanar el mateix a la Junta de Portaveus, sense èxit.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca considera que la limitació dels preus dels lloguers pot desincentivar el mercat i fer que els propietaris es decantin per la venda. L'entitat critica la mesura que estarà vigent entre el 30 de març i el 30 de juny i que limita l'augment de les rendes a un 2%, tenint en compte l'índex general de competitivitat.
Miquel Àngel Vicente, adjunt a la direcció de la cambra, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
I ara, a més, hem d'afrontar uns costos amb un IPC desbocat del 7,6% últim, que ara a l'avançat ja estem al 9,8%, al 10%, i tu només puguis incrementar la clàusula de l'IPC, que és l'únic que podies fer, amb un 2%, doncs clar, lògicament des del punt de vista del petit propietari això és, com diuen en castellà, llover sobre mojado, no? Una, diguéssim, obstacle més, un problema més i un incentiu més o desincentiu, perquè normalment el que està passant és que el petit propietari acaba defugint al mercat i posant el seu immoble a la venda.
A part de considerar que el mercat se'n ressentirà, l'entitat lamenta que la pràctica no es diferenciï entre els petits i els grans tenidors, ja que tots estan limitats al 2% si no arriben a un acord amb els llogaters.
I el petit tenidor, què li passa? El petit tenidor tindrà que arribar a un nou pacte amb el seu llogater. El problema està en que si no hi ha pacte, t'hauràs de fer el 2,02%. Evidentment, ja m'explicaràs quin llogater voldrà pactar una altra cosa que no sigui el 2,02%, és a dir, el mínim.
A més, també pronostiquen que l'augment desbocat dels preus que ha generat la guerra d'Ucraïna no s'acabarà en 3 mesos, tal com està prevista aquesta mesura. Per això pateixen per si el govern espanyol decideix allargar-la en el temps. De totes maneres, reconeixen que els llogaters sí que notaran un impacte positiu en les seves butxaques.
I no deixem l'economia perquè després del repunt del gener i del retrocés del febrer, el març ha tornat a ser un mes negatiu per l'ocupació a Sabadell. La ciutat ha tancat el primer trimestre de l'any amb un creixement de l'atur de 127 persones, el major augment registrat al conjunt del Vallès Occidental. Amb aquest increment, Sabadell torna a superar la barrera dels 12.000 desocupats, un volum que no es registrava des del mes d'octubre passat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Malgrat tot, el mercat laboral local ha tingut una evolució favorable en el darrer any i el nombre de parats ha baixat en 3.375. Per això, la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, no es mostra preocupada pel lleuger repunt de la desocupació durant el mes de març.
En molts mesos que va baixant, aquest mes ha repuntat una miqueta. No estem gaire preocupats perquè estem molt millor que fa un any.
La tendència es reprodueix també al conjunt del Vallès Occidental, que ha tancat el mes de març amb 363 aturats més, que situa la xifra total de desocupats en els 47.506. Respecte d'ara fa un any, però, el nombre de vallesans sense feina s'ha reduït en 14.464.
Catalunya ha acabat el mes de març amb una lleugera caiguda de l'atur, que es manté un 26,5% per sota dels valors de fa tot just un any. Actualment hi ha 371.486 catalans sense feina, després que 174 persones s'hagin reincorporat al mercat laboral en l'últim mes. La nota positiva és que la contractació indefinida representa un 37% dels nous contractes firmats durant aquest mes, un 49% més que el febrer. Al conjunt de l'Estat, l'atur ha baixat en 2.921 persones i ha assolit el rècord d'un 30,7% de contractes indefinits. La Federació d'Associacions de Veïns, els sindicats, Comissions Obreres i UGT i la plataforma SOS Pediatria reclamen una reunió conjunta amb el CatSalut per abordar el futur de la pediatria a Sabadell.
Així ho han expressat després que l'administració hagi accedit a veure'ls per separat. Juan Carlos Delgado és referent de Sanitat de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central.
La reunió que teníem prevista s'ha de... la reclament que s'ha de produir perquè el que han fet és el divide venceras, que es diu, no? Han agafat els diferents actors que som, a nosaltres ens han agafat i com que no hem pogut anar els responsables el dia que estaven convocats, han anat a gent que treballa a l'ICS i han tingut una reunió d'empresa, quan no és una reunió d'empresa el que havien de tenir.
Les entitats denuncien que, tot i la manifestació del 22 de febrer passat en contra de la concentració de pediatres en dos caps de la ciutat, la situació segueix encallada.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'exposició de fotografia Mirades al Japó obrirà divendres el programa d'actes de la Fira Sakura Matsuri, que es farà entre els dies 29 d'abril i 1 de maig a Fira Sabadell. Forma part de les activitats de ciutat que acompanyaran la resta de propostes del Saló dedicat a la cultura japonesa. La mostra es podrà veure a l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
A banda de la mostra de fotografia, dissabte també hi haurà una segona activitat en el marc del Sakura Gastro, al mateix Espai Cultura. Les següents propostes arribaran després de Setmana Santa per enllaçar amb la inauguració de la Fira Sakura Matsuri el 29 d'abril. La directora del certamen, Sònia Graupera, ha detallat en una entrevista al Cafè per què han triat Sabadell per impulsar un saló d'aquest tipus.
Perquè volem que Sabadell sigui punt de referència de MICE. MICE és turisme de negoci i volem que hi passin més coses. I la Fira Sakura Matsuri i tot el programa d'activitats a la ciutat és el primer pas en aquesta direcció.
Les entrades per visitar la fira ja es poden comprar a través d'internet a un preu de 6 euros la jornada fins al pròxim 23 d'abril. Des de l'organització del certamen, que està enfocat a un públic familiar, esperen rebre uns 3.000 visitants al dia. En total, el Sakura Matsuri reunirà 35 expositors, uns 65% dels quals dedicats al manga, mentre que oferirà un centenar d'activitats relacionades amb la cultura nipona, com ara demostracions d'arts marcials, tastets de sake, literatura japonesa o tallers d'accessoris i origami, entre d'altres.
L'ESDI instal·la una exposició al Casal Pere IV que reflexiona sobre l'impacte de la moda en la petjada al planeta. S'anomena I ara què? I vol ser un punt de trobada entre el qüestionament que ha suposat la pandèmia i la sostenibilitat actual de la Terra.
L'objectiu principal és trobar maneres de viure diferents i mostrar quines alternatives pot oferir el disseny i també com es pot connectar amb el problema del canvi climàtic. Miki Schlinder, sociòleg i comissari de l'exposició, diu que el paper del consumidor està canviant.
Si uno consume algo que daña el planeta, también habla de mí como persona, ¿no? Como alguien que no necesariamente está comprometido con cuidar el mundo en el que vivimos. Entonces creo que hay algunos conceptos, que no me voy a poner a hablar necesariamente de todos los conceptos, pero de pensar a los consumidores en este rol activo y no solamente en este rol pasivo de recibir producto, sino que hay un feedback entre la producción y el consumo que cada vez más está haciendo la exigencia de las comunidades en pedirle que los productos tengan este discurso y contengan estos discursos.
L'exposició planteja nous materials amb els quals comptar i solucions als reptes que han aparegut en la situació actual a través de 6 instal·lacions de diferents disciplines de disseny. En la inauguració oficial aquest dimarts a la tarda es farà una taula rodona de reflexió i debat al voltant del tema. La mostra estarà disponible fins al 26 d'abril.
Els Saballuts aconsegueixen el primer castell de buit de la temporada durant la Diada del Tèxtil. Aquesta primera actuació a casa dels castellers de Sabadell s'ha tancat amb bones sensacions per part dels camises verdes.
Acompanyats pels gausacs de Sant Cugat i els minyons de Terrassa, en primera ronda la colla ja ha aprovat el castell més ambiciós, el 4 de 8. El seu cap, Martí Rovira, ha comentat la construcció a l'emissora.
Ha hagut una mica de nervis, s'ha sentit algun avall i aleshores pensàvem que tiràvem avall, però no, la canalla molt lenta ha arrencat cap amunt i després ha anat bé. També hi ha hagut una miqueta d'indecisió a canalla, però bé, ha estat bastant bé.
En segona ronda, els sabadellencs han provat un altre castell nou, el 7 de 7, que han pogut assolir gràcies a reunir un bon nombre de castellers a plaça. La propera actuació dels Saballuts serà dissabte que ve a Castelldefels.
Avui també és notícia.
Finalitzen els tallers de coeducació per les famílies de les escoles bressol municipals on han participat 70 persones durant aquest trimestre.
Aquestes formacions s'emmarquen en el projecte de coeducació a les escoles bressols municipals de Sabadell, que es va iniciar el curs 2017-2018. L'objectiu d'aquest taller és sensibilitzar les famílies, prendre consciència i acompanyar els infants en el seu creixement. En el projecte participen les 11 escoles bressols municipals.
L'Associació de Detectoristes de Catalunya recull 80 quilos de residus al Ripoll aquest diumenge.
En una jornada de neteja al riu, els 40 voluntaris han trobat objectes com ara llaunes, plàstics, cartró i restes de tovalloletes humides. L'actuació s'emmarca en el Let's Clean Europe 2022, una acció comuna a tota Europa que té per finalitat conscienciar la ciutadania sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura.
I el govern espanyol i Adif han presentat el projecte d'obres de soterrament de l'R2 al seu pas per Montcada i Reixac i de la nova estació de tren que es construirà al municipi vallesà.
S'espera que les obres puguin començar a principis del 2023 per poder soterrar les vies. Es construirà un túnel de 4 quilòmetres de llargada amb 3 vies. Durant aquest període es construirà una via provisional per mantenir la circulació de trens. Les obres tenen un cost de 465 milions d'euros.
Esteu escoltant Joc, una creació del compositor resident a Sabadell, Pere Casas, mort aquest dijous passat. El seu amic i també compositor Benet Casablanques reivindica la seva obra a Ràdio Sabadell.
Casablanques ha fet una crida a buscar les seves creacions a internet i escoltar-les. Es poden trobar al lloc web perecasas.cat. Tots dos compositors havien participat en discos de manera conjunta.
Havíem compartit moltes aventures plegats i al costat també d'altres companys d'aquí Sabadell. M'agradaria esmentar, per exemple, un projecte que es havia desenvolupat als principis dels anys 90, que es va reflectir en un parell o tres enregistraments col·lectius a compositors de Sabadell.
Casablanques diu que les peces de Casas destaquen per la qualitat de les seves estructures, la vitalitat i també la tensió que imprimia en el factor rítmic, i en recorda un altre treball.
Encara vam coincidir amb un disc també col·lectiu que Sabadell va dedicar a la celebració de Joan Oliver, de Pere IV. La primera cançó, el Joc, que obre el disc és d'en Pere també.
Casas va obtenir el primer premi de composició de les Joventuts Musicals de Barcelona l'any 1989 i va ser finalista al concurs de la mateixa categoria de Radio Friends el 1991. Diverses entitats i formacions li van fer encàrrecs, entre els quals l'OSB. També va exercir d'assessor musical a TV3, la BBC i Via Digital.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, i que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 8:15 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, demana als estats membres ambició en les noves sancions que el bloc comunitari prepara contra Rússia.
Coincidint amb les imatges de la massacre a Butxa, el vicepresident econòmic de l'executiu comunitari ha dit que cap opció està fora de la taula en el cinquè paquet, incloses les sancions energètiques. Les restriccions al gas, petroli i carbó rus, però, encara generen molta divisió entre els 27 per l'elevada dependència energètica i el cost econòmic que pot generar un tall de subministrament.
Comissions Obreres i UGT es mostren satisfets després de veure els primers resultats de la reforma laboral.
Un 37,1% dels contractes signats al març han estat indefinits, el que suposa un increment d'uns 20 punts respecte als mesos anteriors a l'aprovació de la reforma. UGT considera que cal consolidar la contractació indefinida com la primera opció en les relacions laborals. Mentrestant, Foment del Treball considera que el descens del 0,05% de l'atur durant el mes de març, en relació al febrer, ha sigut dels més inferiors precisament en aquest període.
I un 76,2% dels consumidors catalans estan a favor d'implementar horaris més racionals i saludables per millorar la qualitat de vida.
És una de les principals conclusions d'un estudi de l'Agència Catalana de Consum, que també diu que un 52% dels enquestats està a favor d'implantar un horari comercial de 7 del matí a 8:15 del vespre. Pel que fa a l'oci cultural, la majoria veu amb bons ulls fer les activitats de 6 de la tarda a 1:15 de la nit i les d'oci nocturn un parell d'hores més.
Esports.
L'Astralpool Natació Sabadell femení és subcampió d'Europa després de perdre ahir la final de l'Eurolliga a Grècia. Oriol Ferran, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen.
Les de David Palma van caure a terres gregues contra l'Olympiacos per 11-7 i no van poder aconseguir la sisena Copa d'Europa de la seva història.
Així és. L'Olympiacos va fer bona la dada que els últims 11 anfitrions de la Final Four s'enduen el títol i es van proclamar campiones. Les de David Palma no van poder contra unes gregues acompanyades pel seu públic i que van ser superiors a les sabadellenques des de l'inici del partit. La jugadora del Natació Sabadell, Maggie Stephens, admetia que les gregues havien sigut millors.
Felicidades a Olympiacos, ellas fueron lo mejor equipo hoy y estoy agradecida de mi equipo, de la lucha que tuvimos hoy con este ambiente, como el mundo contra nosotras. Y hoy no estamos arriba, no estamos como es, en lo más alto. Pero ya, tenemos muchas cosas para mejorarnos y felicidades y estoy feliz que, mira, es un deporte de equipo.
Les de David Palma van arribar a la final amb jugadores tocades com Maika García, Marche Keuning i la mateixa Maggie Stephens. El tècnic admetia que no era el millor context per afrontar una final europea.
Marxem satisfetes i els entrenadors satisfets de les jugadores que han donat el seu 100%, però no m'ha arribat bé. Hem arribat aquí molt marmades físicament, ens ha costat i no podem estar satisfets. O sigui, la veritat, no hem arribat en el moment òptim, hem patit molt. La Maika medicant-se, o sigui, que no és per fotre excuses, no? I estic content perquè hem donat el 100%, però al final, a vegades, les coses venen com venen i les has d'afrontar. Estic orgullós de la feina que han fet, no?
L'Astralpool Natació Sabadell, que ja ha arribat aquest migdia a Catalunya, es prepara ara pels play-offs de la Lliga que arrenquen dijous. Les David Palma rebran a les 8 del vespre a Can Llonc al Mediterrani, mentre que a l'altra semifinal s'enfronten Club Natació Mataró i Club Natació Terrassa.
Encara en waterpolo, l'equip masculí del Natació Sabadell va perdre divendres per 12-13 contra el Club Natació Barcelona i posava d'aquesta manera punt final a la temporada.
Els de Quim Colet havien de guanyar els sanavistes si volien forçar el tercer i definitiu partit de les semifinals, però no van poder endur-se el partit i van caure per només un gol. L'Astralpool va tenir fins i tot una oportunitat d'empatar el partit i enviar l'enfrontament a la tanda de penals, però van fallar el tir decisiu. Colet admetia en acabar el partit que havien arribat justos de forces a l'enfrontament després de la final de l'Eurocup.
O sigui, Zidane ens ha passat una mica de factura, de fatiga, sobretot per això, perquè una cosa és preparar una final i l'altra és immediatament preparar un playoff contra el Barcelona, que a més ha demostrat que potser està un pèl per sobre de nosaltres, perquè la veritat és que l'hem guanyat segurament quan el teníem que guanyar, que és l'eliminatòria de semifinals de l'Eurocup. Vale? Això ens ha donat, doncs mira, la possibilitat de disputar una final i a sobre de guanyar el títol.
Amb la derrota, els sabadellencs posaven punt final a una temporada on han sigut subcampions de Copa, s'han classificat per la Champions de l'any vinent i, el més important de tot, han guanyat la l'Alena Eurocup per primer cop a la seva història.
El Centre d'Esport Sabadell s'ha situat a només 2 punts de les places de play-off després de la victòria per 1-0 d'ahir a la Nova Creu Alta contra l'Albacete.
Els de Pedro Munitis es van imposar per la mínima al líder de la categoria i s'allunyen definitivament del descens, deixant-lo a 7 punts, i comencen a mirar cap a les places que donen accés als play-offs descens a segona divisió. Els arlequinats han perdut només 2 partits dels últims 16 i això els fa creure amb opcions de disputar el play-off a final de temporada. Munitis, però, es nega a parlar descens dins del vestuari.
A ti te la permito que la digas, ahí dentro no, porque no nos beneficia, ni lo necesitamos. Insisto otra vez con lo mismo, cada vez que hemos empezado a enfocar en otra cosa que no sea competir, lo único que hemos hablado hoy antes de empezar el partido o en la charla prepartido es que no sabemos ni contra quién jugamos, ni en qué posición está, ni nos importa. O sea, lo único que sabemos es que nos enfrentamos en equipo, que tenemos trabajo durante la semana, las cosas que hace y las que tenemos que hacer nosotros para ganar el partido.
Els sabadellencs van imposar a l'Albacete amb un solitari gol de Guza, que va servir un córner tancat que va acabar dins la porteria de Bernabé després que la toqués Quique Márquez, el defensor del primer pal. Munitis assegurava a la roda de premsa posterior al partit que a la segona part van sortir molt millor i van saber aguantar el resultat.
En la segunda parte creo que hemos salido mucho mejor identificando aún más lo que se estaba dando, con más seguridad de lo que hacíamos, identificando mucho más claro el momento de presión, y creo que la segunda parte, hasta el final del partido, que ya te cuesta más porque físicamente te cuesta llegar a los sitios, creo que hemos estado nosotros mejor que ellos. Y bueno, un partido súper igualado que se decide por un balón parado, ¿no? Pero ya te digo que era un partido con muchísima complejidad.
El pròxim rival dels arlequinats serà el Betis Deportivo, que és el cué del grup 2 de la primera ref. Els andalusos podrien certificar el seu descens matemàtic aquest mateix cap de setmana.
A segona catalana, la festa de l'ascens del Sabadell B ha quedat ajornada després de la derrota per 1-0 al camp de l'Atlètic Gironella. El filial arlequinat haurà d'esperar una setmana més per ser equip de primera catalana.
Els homes de Jordi López van caure a Gironella tot i dominar el partit i gaudir d'alguna bona ocasió. El gol local va arribar en un penal polèmic i protestat pels arlequinats. A partir d'aquí, com explicava el tècnic de l'equip, després del partit, els nervis i el tancament defensiu del rival va impedir la remuntada.
Si ja estaven defensant enrere i ja estaven perdent temps, doncs amb aquest resultat encara ha sigut molt més exagerat i nosaltres hem pecat una miqueta d'ansietat, de tenir moltes ganes d'aixecar-ho ràpid i ens ha faltat una miqueta de fluïdesa. Però res, l'equip ha competit, ha volgut, ha tingut ànima per fins al final intentar-ho i ara el vestidor està fotut, evidentment, però ja està desitjant que arribi el següent partit.
Malgrat la desfeta, la setmana que ve hi ha una nova oportunitat d'aconseguir l'ascens a l'Olímpia i contra la Pirenaica. Després del partit, tot i el cop de la derrota, López va voler donar importància a la gran temporada que està fent el Sabadell B.
Evidentment, volíem fer un bon partit, sabíem que venia un camp molt difícil i al final costa molt guanyar fora, i un equip com el Gironella, que ha defensat molt bé durant tot el partit, ha jugat les seves armes, ens ha aturat molt el ritme de joc i al final aquesta derrota el que fa és posar més en valor encara el que tinguem tant marge, el que durant tota la temporada hem estat jornada rere jornada jugant, guanyant molts partits i al final aquestes coses passen al futbol. O sigui, el rival ens ho ha posat molt difícil, nosaltres hem competit el millor que hem pogut avui no ens ha arribat.
També el grup 4, el Tibidabo, Torre Romeu i el Can Rull van guanyar. Amb aquestes victòries, tots dos conjunts agafen encara més marge amb les posicions de descens a tercera catalana. I el grup 5, la Sabadellenca, va caure per 3-1 al camp del Molletense.
Mig minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 4 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.